Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Comte-Martí. En marxa al centre de Barcelona la manifestació convocada pels sindicats educatius majoritaris per reclamar un gran acord per a l'educació pública. La marxa, on també hi participen entitats socials, és l'últim cop de força al carrer abans que acabi el curs. I ha començat a Jardinets de Gràcia, s'acabarà a la plaça Catalunya. La seguim amb la Marta Sánchez, amb el suport tècnic del Martí Cuní. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs una manifestació que plega aquesta hora moltíssimes persones i que de fet es mou tan lentament que sembla que encara pràcticament no hagi ni arrencat. És una marxa que es fa amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. És l'última gran manifestació dels docents, del professorat, abans no acabi el curs. I en aquesta manifestació han rebut el suport explícit. Tenen també la seva pròpia pancarta. Ara toca a les famílies, diem, un gran acord per l'educació pública. Aquestes famílies, pares i mares, que avui han volgut donar suport també als docents en totes les seves reivindicacions. Demanen una nova etapa de compromisos compartits després de tants dies de vaga, 25 ja. Jordi de Carreras és president de la FAQ i demana també protagonisme en la taula negociadora.
Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública. Per tant, estarem quan s'hagin de resoldre això i reclamem poder-hi estar per construir-los col·lectivament.
Una marxa que anirà d'aquí, de Jardinets de Gràcia, fins a plaça Catalunya, on es llegirà el manifest final. Marta Sánchez, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Els bombers reforcen amb 5 dotacions terrestres més l'operatiu per apagar l'incendi de Sanaüja, a la Segarra.
Aquest matí han pogut controlar el foc agrícola i forestal que ha cremat unes 50 hectàrees. Ara hi treballen 20 dotacions per fer tasques de vigilància i repassar el perímetre. Avui una trentena de municipis de 8 comarques tenen actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Són, a més de la Segarra, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
Suïssa vota avui un referèndum vinculant si limita la població a 10 milions.
És el primer país del món que fa una enquesta per decidir si barra el pas a la immigració, malgrat els acords de lliure circulació amb la Unió Europea. Si s'aprova la consulta popular, iniciativa de l'extrema dreta populista, el govern es veuria obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, xifra pròxima a l'actual, per evitar ultrapassar els 10 milions.
El govern vol que el certificat mèdic de defunció electrònic arribi aquest any a tots els hospitals d'aguts o en situació crítica de Catalunya.
El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. Permet que el professional sanitari el generi i el firmi digitalment i l'envia automàticament al registre civil, als sistemes funeraris i a l'INE. Això estalvia a les famílies gestions addicionals.
I en marxa aquesta hora a la plaça del Vi de Girona la Diada Castellera que commemora els 30 anys dels Marrecs de Sal, una jornada amb els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona com a colles convidades. De moment els verds han descarregat el 3 de 9 i els gironins el 4 de 8 en primera ronda. Els Marrecs de Sal han estat pioners en aquest àmbit a les comarques de Girona, on els últims 15 anys s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Girona, Carla Saló Pujol, bon dia.
Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Carla Saló Pujol, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Xavi Soler.
Acaba de començar el segon partit del play-off final de l'hoquei Lliga Femenina, d'hoquei patins, jugant el Fraga i el Vilassana amb opció de les catalanes de guanyar la final. Anem al pavelló de Fraga. Vial Cadella, bon dia.
Bon dia. Ha començat amb una mica de retard. Primers compassos d'aquest primer matchball pel Vilassana, que avui pot fer història. Si guanya avui, seran campiones per primera vegada de l'hoquei Lliga Femenina. Si guanya el Fraga, hi haurà partit de desempat el cap de setmana que ve, en aquest cas a Vilassana. Ha passat a prou feines 2 minuts d'aquesta primera part. De moment es manté l'empat a 0. Biel Cadilla, Catalunya Ràdio, Fraga.
de segon partit del playoff final masculí entre el Liceu i l'Igualada amb 1-0 pels gallecs. Els Knicks de Nova York s'han proclamat aquesta matinada campions de la NBA. Han guanyat San Antonio 90-94, han aconseguit l'anell de campió 53 anys després de l'última vegada. Encara en bàsquet, el Barça ja és a la final de la CB, després d'eliminar el Tenerife, avui tercer partit de la semifinal entre la Joventut de Badalona i el València amb 2-0 pels valencians. El Barça d'handbol juga a la final de la Champions contra el Fuxe a partir de les 6, abans a les 3, gran premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya amb George Russell sortint des de la pole compartint primera fila de la graella amb Lewis Hamilton, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la segona. I l'expedició de l'Atlètic Barceloneta torna avui a Catalunya després d'haver aconseguit ahir la segona Champions de waterpolo de la seva història.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 12. Setena hora de suplement que encetem amb la Rosa Redon i la Marta Ferrer, les amigues de les arts. Bon dia i bona hora a totes dues.
Bon dia.
Algunes amb més bona cara que d'altres. Rosa Redon, acabada d'arribar des de Zamora.
Sí, noi, vam anar a veure el play-off del Sabadell, que juga contra el Zamora.
Zamora està pràcticament a Portugal, eh?
Està una mica lluny.
O sigui, com has fet? Perquè, a veure, el partit va ser ahir a les 9 del vespre.
Va ser a les 9 del vespre, va acabar sobre les 11.
I avui ets aquí, present a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Jo no em perdo
un suplement. O sigui, que has anat amb cotxe, com ho heu fet?
Bé, vaig agafar un cotxe d'uns companys que tornaven fins a Madrid. Vam arribar a 2:15, més o menys.
Zamora, Madrid, amb cotxe?
Sí.
Matinada?
Sí, allà he dormit unes 3 horetes i mitja. Un company m'ha posat un matalàs al terra, literal.
En un pis,
però
sí,
en realitat no he dormit perquè passa allò, us passa segur, eh? Sí. Quan teniu trens, avions, no dorms perquè tens por de dormir-te. Mm. És absurd, però la ment humana funciona d'aquesta manera. A 6:45 m'ha vingut a buscar un taxi que m'ha portat a tots, he agafat un tren i després he vingut xinutxant-ho feliç cap aquí, que fa un dia fantàstic.
Directament, eh? O sigui que no has passat ni per la dutxa des d'ahir.
No, us demano disculpes.
No, però escolta'm, doncs, tenint en compte totes aquestes circumstàncies, fas molt bona cara, eh?
I olor, també.
I això que no vam guanyar.
Molt bona... No, és que aquesta és l'altra. El partit, 1-0, al minut 3 va fer un golaç al Zamora.
Sí, sí.
I el Sabadell que haurà de remuntar divendres que ve la nova Creu Alta. A veure, tu no ets de Sabadell.
No, jo no sóc de Sabadell.
El que passa és que...
Jo em vaig casar amb Sabadell.
Tu et vas casar amb Sabadell, que és Toni Padilla. O sigui, Sabadell és Toni Padilla, que no hi ha ningú més arlequinat que ell, i t'has deixat impregnar per tot això, no?
Jo sóc de Badalona i sóc de la Penya.
Mira, avui també se la juga contra el València.
Em va saber molt de greu aquell primer partit que vam perdre per un
puntet. Jo també el vaig veure i va saber molt greu.
Sí, va fer una mica de mal, però bé, en qualsevol cas, fantàstica temporada i fantàstica entrenadora de la penya, Dani Miret, que va anar... Bueno, jo vaig anar a la mateixa escola i al mateix institut que ell.
Què dius, sou de la mateixa generació?
Sí, totalment, i em fa molta il·lusió.
I va començar entrenant en les categories inferiors de la penya, oi, el Dani? O...
Jo diria que sí. Sí.
I mira, sí, doncs semifinalista d'aquesta lliga i tant de bo. Bé, a Zamora, com a mínim, hi deu haver menjat bé, perquè, vull dir, sí. Tot això és una excusa per socialitzar, menjar i beure, sobretot.
Com diu el meu amic Carles Fitel, que depenia de nosaltres, ja està guanyat. Nosaltres, quan acabem l'àpat, és el que depenia de nosaltres, fantàstic. A partir d'aquí, que sigui el que Déu vulgui, evidentment, a veure, això és remuntable, eh? Divendres bueno, ja la tornada.
I que el Sabadell ja ve de remuntar un 2-0 contra el Madrid-Castilla.
Contra el Madrid-Castilla, que va ser impressionant i apoteòsic a la nova Creu Alta, i aquest divendres podríem tornar-ho a repetir. Aquest cop una mica més fàcil, perquè n'hem de remuntar un. Si empatem l'eliminatòria, passem nosaltres. I serà un altre cop molt, molt emocionant.
Molt bé, doncs a veure divendres que ve com acaba la cosa. Avui comencem les recomanacions de les amigues de les arts pel cine. What did you steal? Secrets. The dead. Torna als cines Steven Spielberg amb una pel·lícula amb què retroba un dels seus temes predilectes, són els alienígenes. Això és el dia de la revelació, que ja es pot veure i que ha entusiasmat la Marta Ferrer. Marta.
Sí, és que a veure, a mi necessito poques coses perquè Steven Spielberg m'entusiasmi, perquè jo crec que part del motiu pel qual jo més o menys dedico al cinema és Steven Spielberg i totes les pel·lícules que ha fet al llarg de la seva carrera.
És la il·lusió de la teva vida, trobar-te...
Segurament, sí. És, crec que hi ha pocs directors que veient-lo em donaria un Harry, però si veiés Steven Spielberg jo crec que no ho explicaria, perquè crec que és realment, evidentment, una icona del cinema, però crec que hi ha tota una generació, i més d'una generació, que ens ha marcat transcendentalment el seu cinema i que ens ha ensenyat a estimar-lo i que ens ha ensenyat a aproximar-nos al cinema com un art diferent i que ha posat molt en valor que l'entreteniment no cal que sigui una cosa banal, mal feta, sinó que hi pot haver una mestria allà darrere i que es pot ser un artista també de l'entreteniment. Per mi, Steven Spielberg és exactament això, o sigui, un mestre de l'entreteniment. I aleshores, és veritat que hi ha algunes pel·lícules que, bueno, no les ha fet del tot bé. Per exemple, Ready Player One, no en parlarem gaire, però en general per mi és un dels directors que té una grandíssima filmografia i que no ha perdut el talent amb l'edat, cosa que per exemple no li ha passat al nostre estimat Francis Ford Coppola, que va fer Megalòpolis i bé, ja sabem com va acabar allò. Llavors, clar, jo tenia por, dic, Steven Spielberg s'està fent gran, les últimes dues pel·lícules que ha fet, que és aquella meravellosa versió que va fer de West Side Story i després de Fablemans, que era segurament el seu treball més íntim, perquè s'obria en canal i ens explicava la seva vida i el seu amor pel cinema i com això li havia costat molt a la seva vida personal i havia hagut de sacrificar moltíssimes coses, i ara tornava doncs aquest gran tema que sempre l'ha fascinat, que són els extraterrestres. Ja ho va fer amb ET, ho va fer amb Encuentros en la tercera fase, i aquí s'ha tornat a juntar amb David Koepp, que és el guionista de Jurassic Park, que és l'altra gran obra mestra de Steven Spielberg entre totes les obres mestres que ha fet, i amb John Williams, aquí estem sentint de fons, que és el seu gran col·laborador en la banda sonora i que té 94 anys i que tinc la sensació que segurament serà la gran última obra de John Williams. I que maco que és que sigui amb Steven Spielberg, que sempre han sigut doncs dos companys de treball formidables.
Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula del dia de la revelació de John Williams, aquesta?
Sí.
A veure, sentim-la, va. Bé, no?
Home,
i tant.
Molt bé. Cosa que no li havia passat amb The Fablemans, que havia estat una mica més discretet i tots li havien perdonat perquè, pobre home, doncs ja té una certa edat. Aquí, o sigui, el dia de la revelació, que mare meva, quin títol més horrorós quan el tradueixes, que en anglès és Disclosure Day, jo crec que és Steven Spielberg a tope. És a dir, és, en tots els sentits, és una pel·lícula molt, molt spielbergiana que recorda molt a l'Spielberg d'Encuentros en la tercera fase, no només per aquesta idea dels alienígenes, sinó perquè la pel·lícula està rodada molt com el cinema d'aquella època. El dia de la revelació el que passa és que ens presenta un home, que és Josh O'Connor, que ha fet moltíssimes pel·lícules, però segurament molts de vosaltres us sonarà perquè és el Carles jove de The Crown. Ell és un treballador, diguéssim, d'una organització que treballa amb el govern però que no és ben bé del govern dels Estats Units, i roba una informació molt important, que en aquest cas és l'existència, la prova de l'existència dels alienígenes. I aleshores el persegueixen i es troba amb Emily Blunt, que aquest mateix any l'hem vist al Diablo se viste de Prada, que és una dona del temps d'una cadena de televisió que comença a tenir una mena de superpoders, que pot parlar molts idiomes, que comença a produir sons estranys, que sembla que pot llegir la ment de la gent, i llavors s'acaben trobant perquè tenen alguna cosa en comú que, evidentment, no explicarem perquè és la gràcia de la pel·lícula. Aleshores, tots aquests elements fan que Steven Spielberg s'aproximi al cinema d'alienígenes d'una manera que no ho havia fet fins ara, perquè fins ara era una mica com serà aquest primer contacte amb els alienígenes, no? ET era això, Encuentros en la tercera fase era això. Ara ja cansat o no prou content d'explicar això, ens planteja el següent pas, que és com rebrem la informació i com hem de gestionar la informació del coneixement i de l'existència dels alienígenes. I què hem de fer? I qui ha de tenir aquest poder? Qui ha de tenir aquesta informació? Qui decideix si la població pot conèixer realment l'existència dels alienígenes o no? Que això, en el món que estem vivint, de fake news, de Twitter regnant i explicant notícies falses cada dos per tres, de TikTok fent-nos creure coses que no són, trobo que és un missatge superadient, perquè reflexiona directament amb una cosa que estem vivint en el nostre dia a dia, i a part té com aquest punt molt Spielberg, que sempre és una persona molt optimista i que processa el seu trauma a través de l'esperança i de l'optimisme, de dir, ei, al final no estem tan malament com sembla, i al final sempre hem de fixar-nos en el costat bo de la humanitat i creure que, malgrat totes les coses horroroses que som capaços de fer, tirarem endavant i ho farem de manera correcta. I tot això gravat d'una manera que només sap fer Steven Spielberg, que són amb aquests planos apoteòsics i amb aquests moviments de càmera que encara ara ningú fa. I mira que parlem de Christopher Nolan, i parlem de Denis Villeneuve, i parlem de grans artistes de l'entreteniment i del cinema mainstream, però encara ara no hi ha ningú que mogui i col·loqui la càmera com fa Steven Spielberg, que a sobre, per fer més ràbia, apareix al rodatge, diguéssim, sense saber com gravarà les escenes, i va fent sobre la marxa. I ell es troba allà i diu, bé, a veure, com ho farem això? Doncs la càmera aquí i tal, no sé què, i et fa uns planos que són espectaculars.
Steven Spielberg, que ha meravellat també la Marta Ferrer amb aquest Disclosure Day.
Disclosure Day, el dia de la revelació.
El títol em sap greu perquè no em sembla memorable.
No.
Si és que no el recordaràs, aquest títol.
Vosaltres, quins títols recordeu de Steven Spielberg? O sigui, quines són les vostres pel·lícules preferides de Steven Spielberg? Jo em podria dir 20.
Bueno, o sigui, a mi la primera que em ve al cap és Tauró, no? Segurament. O Jurassic Park.
Jo, preferides, en tinc tres.
Aviam.
Indiana Jones i l'última croada.
Clar, és que Indiana Grandíssima. Jones...
Perquè és Grandíssima. Diversió, sí. O sigui, increïble. O sigui, sento Indiana la música Jones. Al cap.
Mm-hmm.
Després, la llista de Schindler.
Oh.
Perquè és tan icònica, ens va trasbalsar tant, ha estat tan ben feta.
Sempre treballa amb John Williams?
Pràcticament sempre. Ara feia uns anys, hi va haver uns anys que ho van deixar, diguéssim, van trencar la relació, però després hi va tornar, però sí, o sigui, jo em costa pensar en títols de Steven Spielberg que no portin per banda sonora John Williams.
Doncs va, recordem-lo a través de les bandes sonores, perquè ja hem dit que d'aquesta pel·lícula la banda sonora de John Williams, 94 anys, per tant, una de les últimes, és molt, molt reeixida, però n'hi ha unes quantes. Clar, és que... Un sol acord, eh? ET. És preciosa. Bé, i els concerts aquests que fan de John Williams a l'auditori de tant en tant, d'això és una sensació també que...
Absolutament, i ell, fins ara fa molt poc, feia concerts encara. És a dir, fa gires de conductor de l'orquestra, diguéssim, que home, jo tinc dubtes relatius d'exactament què fa amb l'edat que té, pobret meu, però fins fa poc estava en plena forma i feia concerts i realment són un espectacle. Jo no n'he vist cap en persona, és una cosa que em fa ràbia, perquè segurament ja em quedaré sense veure'l, però conec gent que l'ha anat a veure i que ha plorat d'emoció.
Va, aquesta per la Rosa. Sí, Tauró, ET, la llista de Schindler, tot això és Steven Spielberg, no?
Correcte, sí.
Però,
I com aquesta música transporta els sentiments que et va generar... O sigui, tu sents ET i t'emociones, no? Tens aquell punt de nostàlgia, sents el Tauró i tens por, i sents això i tens una melangia.
No et cal haver vist la pel·lícula per entendre tot el que et vol transmetre. Només amb la banda sonora en tens prou.
Però això no és Spielberg.
No, això és George Lucas.
Però
és Star Wars.
Sí que és John Williams. Aquí es van separar, però mira que li va regalar el George Lucas. Poca broma, eh?
A més, de Star Wars passa que ara, quan havia de triar una cançó per posar d'allò representativa, és que em podries posar 20 o 30,
clar,
perquè
Robert...
són totes bones.
Continuem? Sí, no?
Per mi aquesta és la millor de John, sí? De John Williams, eh? És que Jurassic Park... Uf.
Però és que clar, és que ara quan arribi Indiana Jones... Ja. Que... Sí, bé, però Harry Potter també és seva. Totes són extraordinàries, eh? Però per mi això és insuperable. A Disney Plus, si voleu saber més de George Lucas, la Marta ens recomana un documental sobre la seva figura.
Sí, en vam parlar un dia, però el vull recuperar. Es diu Music by John Williams i és fantàstic perquè és una gran mirada a com ell treballa, a com ell fa les bandes sonores, com es posa a treballar, com aconsegueix totes aquestes melodies. Que si una cosa tenen les bandes sonores de John Williams és que les pots cantar totes. O sigui, si ara anéssim pel carrer i diguéssim canta-me, la gent segurament les reconeixeria, les sabria cantar perquè tenen melodies molt, molt que se t'enganxen, a més. Fins i tot amb la del Dia de la Revelació, que me l'he escoltat poc, però ja se m'ha enganxat una mica. I després també sentim testimonis, doncs, com per exemple el de Steven Spielberg, no? Hi ha un moment molt maco com expliquen per enèsima vegada, però sempre va bé que ho expliquin, com van compondre pràcticament junts les dues notes de Tauró i com això va ajudar a formar i a reformar el que era la pel·lícula. Per qualsevol que li interessi el cinema i per qualsevol que estigui interessat en com les bandes sonores afecten el cinema i sobretot d'aquesta dupla de Steven Spielberg i de John Williams, per mi és visionat absolutament obligatori.
Music by John Williams a Disney Plus. Vinga, va, que tenim gana. Avui amb la Rosa Rodón viatgem al Japó des de Catalunya perquè ens proposes una ruta pels restaurants japonesos més destacats de Barcelona. Comencem pel restaurant Hotel Nobu, que aquests dies, aquestes últimes setmanes, ha rebut un convidat especial.
La convidada molt especial, en realitat, és Marta Ferrer. Ah, és l'excusa pel qual parlem d'això. A veure, us poso una mica en situació. Aquest hotel el trobem a prop de Sants, de Sants Estació. És l'hotel que es diu Nobu, i el nom ve de Nobuyuki Matsuhisa. Aquest senyor és un cuiner. Se li diu de manera amistosa Nobu, i tot el seu imperi ha acabat rebent aquest nom, no? Es diuen Nobu als hotels i Nobu als restaurants, que també hi sempre hi són a dintre. Aquest senyor té ara mateix 77 anys, és un japonès que va aprendre tot l'art del sushi al seu país natal, al Japó, després va viatjar, va ser al Perú, va ser a l'Argentina, i va acabar anant a parar als Estats Units, on va obrir diversos restaurants. No va tenir gaire èxit en un inici, però va acabar en sortir-se'n, va obrir un restaurant que es deia Matsuhisa, que és el seu cognom, i allà a Beverly Hills va conèixer Robert De Niro. Conèixer Robert De Niro li va canviar la vida, perquè el senyor De Niro va saber veure que aquí hi havia talent i bon menjar. Va,
té molts hotels, no, el Robert?
Va proposar associar-se el 1994, i ara mateix en tenen 36 a tot el món, un d'ells a Barcelona.
És a dir, has conegut la llegenda, no Robert De Niro, Marta, sinó
sí,
has conegut Nobu, eh?
Aquest senyor sí. Va venir a Barcelona bé poc, i a més, com veieu, doncs, té una edat, suposo que no deu viatjar tant, i té molts hotels, per tant, no és freqüent veure'l per aquí, ve de tant en tant, i fa poc va venir, i qui hi havia allà? Marta Ferrer.
Jo sempre al peu de la notícia. Bé, el vaig conèixer, el vaig admirar a la distància, perquè em van convidar a aquesta espècie de cosa gastronòmica que van fer, que venia el xef, i cuinava, i feia una espècie de degustació allà a l'hotel, i clar, quan va sortir, que va sortir i breument per rebre els convidats, tothom va anar en massa cap a ell, com si fos Leo Messi. Em va sorprendre una cosa, per fer-se selfies, per fer-se fotos, per dir-li doncs, que l'estimaven, suposo. Jo el vaig admirar des de la distància, perquè a mi no m'agrada molestar, sobretot.
Doncs aquest restaurant Hotel Nobu, digues.
Aquest restaurant, primer dic que té unes vistes espectaculars.
Sí.
És un dels seus principals ingredients.
On és?
A la plaça de Sants, quan surts de l'estació, hi ha una torre negra que dalt posa Nobu, no té pèrdua. Doncs a dalt, on posa Nobu, on hi ha el restaurant, i tota la torre és l'hotel. Llavors, té unes vistes extraordinàries i té uns plats icònics. No sé si Marta vas tenir ocasió de tastar-ne.
Sí, clar, no sé si són plats icònics directament de la carta del restaurant, perquè no hi he pogut menjar mai al restaurant, però sí que va fer una espècie de selecció de plats, que hi havia sushi, hi havia hamburgueses, hi havia una miqueta de tot, i tot era molt bo.
En especial, el plat més icònic de tots és el bacallà negre amb miso. Jo sí que l'he pogut tastar i, francament, és superbo i el fan tots els Nobus que té arreu del món.
Què vol dir bacallà negre?
És una espècie.
Sí?
Sí, ah, és una espècie, no, bacallà negre. Llavors el marinen amb soja i amb mirin, que és un vi d'arròs.
La carn és negra, no?
No. Bueno, queda així. No, és un bacallà, és un tipus de bacallà, que ve d'Alaska. I és absolutament deliciós. És boníssim, boníssim. Llavors, aquest senyor va ser un mestre de sushi. M'ha semblat una bona excusa, ja que la Marta va poder veure el senyor Nobu, parlar avui de sushi. No sé si vosaltres us agrada, mengeu, en consumiu...
Sí, home, com no abraçar tota aquesta cultura japonesa, també. Vull dir, també és impossible no fer-ho, no? Perquè, vull dir, han arribat aquí des de ja fa uns quants anys i...
Com no abraçar el que ve de fora, eh? El cap de vall som catalans.
Sí, a veure... El dubte a vegades és si realment el que estàs menjant és sushi o és una imitació del sushi.
Val, a veure, en primer lloc, si heu anat al Japó, em consta que la Marta sí, que és un país que coneix bé.
I tu també, perquè vas tastar el semen de bacallà?
Això no ho oblidaràs mai. És que no se li pot explicar res. O sigui, no li expliqueu res a Roger.
Jo no vaig explicar res, ho vas explicar tu.
Bueno, perquè em burxes.
Pel record dels oients, també.
Tornem al sushi. Si heu anat al Japó...
I és sushi de semen de bacallà, Rosa?
No, perquè no vull tornar a parlar d'aquesta qüestió. Que ho recuperin els nostres oients. Ho vam tractar fa molt de temps ja, poder fa un any.
Sí, almenys, sí.
Almenys, tranquil·lament.
Bé, no, jo la meva pregunta és si realment, o sigui...
A veure, el sushi,
si
com us deia.
Si són imitacions del sushi o...
El sushi al Japó, evidentment, allà les botigues de conveniència són estructurals, el que serien un 7-Eleven, Family Mart, botigues que estan sempre obertes. Hi ha molta gent que s'alimenta a través de les botigues de conveniència. Llavors, allà que hi ha absolutament de tot, també hi ha moltíssim menjar preparat i espais perquè la gent mengi, i allà hi trobaràs safates fetes de sushi. Però, en general, el sushi no és una cosa que es mengi cada dia. El sushi és un menjar una mica elevat, que es menja amb una barra, amb un senyor especialista, que te'l va preparant mica en mica davant teu, i no és en cap cas econòmic, perquè es menja amb producte fresc i de la primeríssima qualitat. Llavors, aquest format no és tant el que tenim aquí. El que és evident és que, sobretot als Estats Units, es va adaptar, s'hi va afegir l'alvocat, s'hi ha afegit formatges tipus Filadèlfia, s'hi ha afegit el salmó, en realitat ells en mengen, però hi ha altres peixos que els són més propis, especialment la tonyina. Llavors, nosaltres hem anat adaptant el sushi als nostres gustos occidentals. És molt diferent del que podries menjar...
I el wasabi, la soja... Bé, és que el que mengem nosaltres tampoc és wasabi, són imitacions de wasabi.
Val, anem per parts. El wasabi és molt car. És una mena d'arrel de rave que és supercar. Llavors, es diferencia rapidíssimament, clar, quan has tastat el bo. Normalment te'l ratllen al moment i el wasabi real, quan te'l menges, se't posa com al nas, et pica el nas, i és una picor que puja molt ràpid i baixa molt ràpid. No és com un xile, diguéssim, que et quedes allà suant i tal. No, el wasabi puja i baixa. Normalment el que mengem aquí és una versió industrial d'una pasta verda, que de wasabi en té molt poc. També passa amb el gingebre. El gingebre hi és per, si vols, netejar-te la boca entre...
Horrorós.
Entre mos i mos. Com més rosat és, sospiteu.
No, amb això sí que mai no m'hi atreveixo.
Però no és obligatori, és el teu gust. El wasabi, igual, quan el mestre de sushi fa cada bocinet...
El wasabi, com l'has de barrejar amb la soja o...?
A veure, ells primer, d'entrada, quan vas a un lloc seriós, diguéssim, que ho fan bé, el que fan és, el tenen allà ratllat i cada cop que fan la boleta d'arròs em posa una punteta. I ja posa el que ell considera que hi va. Per tant, si tu en vols més, és triar la teva aventura. Uh-huh. El que has de fer és a la soja i dilueixes un trosset de wasabi amb els bastonets. I allà, si tu t'agrada...
Carregat,
en poses més. Si tu no t'agrada, no en poses... O sigui, no és obligatori. El que sí que estaria bé que la gent sabés, en primer lloc, quan tens els bastonets, no els rasqueu entre ells, perquè vol dir que li estàs fent notar com que et sembla que són de mala qualitat, aquella persona. Uh-huh. No ho feu, hi ha gent que ho fa. No
en tota la cultura japonesa,
sí.
No?
Després, el que molta gent no sap és que aquell mos, aquell sushi que et va deixant a davant, s'ha d'agafar amb les mans. Uh-huh. No l'has d'agafar amb els bastons. Ell te'l fa amb les mans, te'l deixa allà i directament l'agafes amb el mà i te'l menges. L'altra cosa que molta gent no sap és que tu no has de sucar la part baixa on hi ha l'arròs, si vols posar soja, perquè què farà allò? Absorbir tota la soja i tindràs allà una potència i una sal que flipes. El que s'ha d'intentar sucar és la part posterior, on hi hauria el peix, que això és una cosa també que molts de nosaltres, doncs, bueno, jo tampoc ho sabia durant molt temps, us haig de dir que ho vaig fer malament. Sushi vol dir arròs amb vinagre. Això és el que vol dir sushi, que aquí també tenim molta confusió. Clar, nosaltres, per exemple, hi posem sashimi. Què és el sashimi? El sashimi és el peix tallat, els talls de peix. I hi ha una cosa increïble, que és descobrir com talles un peix, li canvia el gust. És una cosa fascinant. I per això els japonesos, que volen ser mestres de sushi, estan tants anys estudiant per aconseguir fer bé aquests talls. I els seus ganivets són el seu bé més preuat. Cada ganivet val milers d'euros.
Uau.
Sí, és bastant impressionant.
Sí, la gràcia és com es talla realment el peix.
Sí, sí, és la clau. El que passa que és això, nosaltres hi posem el sashimi, per exemple, que és peix tallat, això ja no seria estrictament sushi. Però bueno, nosaltres una mica fem el batiburrillo.
Escolta'm, fes una mica la teva llista dels millors llocs per menjar sushi de la ciutat de Barcelona.
Mira.
I així també la gent doncs, s'hi pot apuntar.
El número 1, per mi, indiscutiblement, és el Xunca. El Xunca és el restaurant de Hideki Matsuhisa. Fa 25 anys que aquest mestre de sushi va arribar aquí a Barcelona, té diversos restaurants, però el Xunca és el primer que va obrir, està especialitzat en sushi, i francament ho fan de cine. Molts catalans vam descobrir el sushi ben fet allà i segueixen estant en plena forma, per tant, sempre molt recomanable. El trobeu darrere de la catedral. Després, al carrer Bruc n'hi ha un altre que a mi m'agrada molt, és el Sato i Tanaka. Ho fan superbé, la barra és fantàstica, pots anar triant, veus com treballen, pots menjar per la gana que tens. Recordeu que no és una cosa supereconòmica, perquè el producte ja ho veureu, de fet, com ho preparen, és fresc i és boníssim. A més, un altre lloc que m'encanta. Si anem més justos de pressupost, un lloc que està més adaptat al nostre paladar, però que sempre ho fan bé, és el Nomo. El Nomo, a més, a banda de tenir diversos restaurants que ho han petat i que han funcionat molt bé. L'últim, al carrer Consell de Cent, a la banda aquesta que van fer de vianants, han tingut un èxit espaterrant amb el delivery, amb l'enviament a casa. Van crear el Nomomoto, que els funciona super, super bé, perquè és un bon lloc per demanar sushi a casa, que és una de les coses que la gent més demana després d'hamburgueses i pizzas.
Hi ha gent, fins i tot, que s'atreveix a fer sushi a casa, però això no és apte per principiants, segurament.
Jo n'he fet algun cop, és divertit. Mira, ara a Barcelona...
És més divertit que reixit, potser.
Però l'arròs costa, d'aconseguir en el punt.
A veure, la qüestió és, si algú s'hi anima, hi ha diversos supermercats asiàtics, asiàtics així en general, perquè ara ja en tenim alguns de bastant importants, que venen l'arròs específic per fer sushi, i venen sobretot una mena d'estoretes de fusta, que estan fets amb uns llistons molt, sí, molt fins, i allò és el que necessites per fer el farcell i després tallar-ho. És una activitat divertida, jo n'he fet algun cop, m'ho he passat molt bé, i també és una activitat divertida per fer mainada, si us hi animeu i podeu posar el que vulgueu.
D'acord, agafo la idea, però no sé, crec que...
Però si ho has dit tu.
Sí, no, sí, però vull dir que m'he imaginat amb aquesta estampa a casa.
No serà pitjor que els panellets.
Sí, crec que primer hem de desenvolupar una mica millor els panellets. Clar, això és veritat, sí.
Tu saps en quin moment esteu a
primer
casa.
Primer fer pa i després ja ens atrevirem amb el pa.
No, és pitjor el pa,
no,
molt
és molt
pitjor.
Més bàsic. No, home, no.
Sí?
Sí.
D'acord. Val. Doncs vinga, aquesta és la llista de la Rosa Rodon. Recordem-la, sisplau. El Xunca hem quedat.
El Xunca, el Sato i Tanaka i el Nomo.
Molt bé.
Qualsevol dels restaurants que tenen.
Gràcies, Rosa, gràcies, Marta.
Que vagi bé.
Passen 3 minuts de 1:15. Fem una pausa i Roger Mas i David Caravent al comandament.
El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es/promocatalunya.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
Candela Peña!
Quina il·lusió!
M'he engreixat una mica.
No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Avui, al Tot Gira, ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
I després, a les 6, la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 13a Champions, la quarta en 6 anys.
Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
Tot gira.
Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito.
Va! Al suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora.
David Carabén, què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui un Demà ho deixo on tocareu el tema més universal de totes les cançons, que és l'amor. L'amor, però aquí...
L'amor que cura.
El Roger ha introduït això de l'amor que cura Kurosawa, saps? Vull dir, el català tenim això, no? L'amor que cura té una sonoritat una mica japonesa.
Sona a l'ànsia que cura, que és aquell Mishima que acabo de fer, eh?
Que també per això t'ho dic, perquè ens quedava una mica Mishima que cura, no sé, és allò que cura Kurosawa.
I bueno, i perquè jo crec que històricament, no?, els humans sempre, moltes vegades hem volgut buscar la curació de moltes coses en l'amor, no? I és veritat que alguna cosa fa.
Té alguna cosa a veure amb el fet que ens estem apropant a l'estiu, també?
No, doncs no ho sé, això li has de preguntar.
No, és com un tema molt intemporal, no?
Sí,
i a més
sí.
Hi ha molts tipus d'amor.
Clar.
Ja veurem cançons de molts tipus d'amor diferents. Sí.
Però l'efecte que produeix pot ser devastador.
Però avui no és un amor que fereix. Avui...
Bueno, ja ho veurem.
Ah, també, vaja.
No, home, clar, és...
Però si cura, si cura.
És que
si
tu vols per... que tot soni igual.
Si cures perquè hi ha ferida.
Clar.
El que passa és que no sabem si la ferida l'ha produït l'amor mateix o...
Ui, que
alguna
profund, cosa. Això.
Bueno, clar.
Ja, cada cançó veurem.
Vinga, això és el Demà ho deixo. Cançons revestides de converses per l'Ogemàcia.
Tu vés a fer l'aperitiu.
Que d'això es tracta. Vinga, va, no us aixafo la guitarra. Tot vostre, ara torno.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabén.
Que ja tens el Roger, que és que ja vol fer l'aperitiu de la secció i després se'n va fer el vermut. És que, noi, és molt avariciós. És que no. Aviam, jo, pel meu esperit de contradicció, precisament, i per no aixafar la guitarra, doncs he portat una cançó que l'amor no cura. Diu, ostres, precisament que l'amor mata. El gran Freddie Mercury sent una mica prescient, és a dir, ja va anticipar de què moriria ell mateix. Tots ho sabem, que morí de la sida. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love... L'amor mata, Love Kills, quina meravella de cançó de Freddie Mercury, composta amb el gran Giorgio Moroder a propòsit d'una nova distribució cinematogràfica de la pel·lícula Metrópolis de Fritz Lang, el gran clàssic de 1927, perdó, que era una pel·lícula muda, una pel·lícula de ciència-ficció meravellosa del gran Fritz Lang, i la van tornar a posar en circulació als anys 80, a principis dels 80, i llavors li van demanar que a Giorgio Moroder, un dels fundadors de la música electrònica, que fes la banda sonora, i per el single li va demanar al Freddie Mercury de coescriure-la, i Freddie Mercury la va treure com un single sota el seu nom artístic, en comptes de fer-ho sota el nom de Queen, tot i que molts anys després es va descobrir que gairebé tots els músics que havien participat en aquesta cançó eren els membres de Queen.
Jo crec que quan vaig pensar en això de l'amor que cura, vaig pensar en una de les més cançons preferides, Franco Battiato. Jo crec que és una de les seves millors cançons i que parla d'un amor absolutament incondicional, d'aquests que no esperen res a canvi. I que és una meravella. És el disc L'Imboscata, que crec que és de l'any 96, La cura.
Ti protegerò.
Et protegiré.
Dalle paure delle ipocondrie.
De les pors, de les ipocondries.
Dai turbamenti che da oggi incontrerai.
Dels turbaments que a partir d'avui encontraràs en el teu camí.
Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.
De les injustícies i dels enganys del teu temps, dels fracassos que per la teva natura no podràs evitar.
Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi.
T'alleugeré dels dolors i dels teus canvis d'humor, de les teves obsessions i de les teves manies. Superaré les corrents gravitacionals, l'espai i la llum, perquè no et facis mai gran. I guariràs de totes les malalties.
E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te.
Perquè ets un ésser especial i jo tindré cura de tu. És una cosa, és una absoluta meravella. Hi ha unes imatges, hi ha com un punt d'autoparòdia que a mi m'agrada molt, perquè superaré les corrents gravitacionals, l'espai de llum, perquè et facis mai gran, és a part, ja sé que estic dient.
Es posa hiperbòlic.
I té aquesta cosa de quan, no, per exemple, amb els fills passa això, no? Hi ha molts tipus d'amor, aquests amors incondicionals que no esperen res a canvi i en què voldries que aquella persona, saps, no li faltés mai de rei, perquè... I aquí arriba... Com que ja és tan exagerat, arriba aquest punt que toca la paròdia, que crec que li dona una tendresa encara superior.
El fa més humà, sí.
Hi ha imatges precioses com teixiré els teus cabells com trames d'un cant. Conec les lleis del món i te'n faré d'or. Te'n faré un... Te'n faré d'or, no?
Molt gran, el Battiato.
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
Doncs jo t'he portat ara una cançó que no és ben bé d'amor, però ho acaba sent, perquè la Bàrbara és una de les meves ídoles total, és a dir, soc molt fan, la segona meitat dels 60 va rebre la invitació per part d'un tal Hans Gunther Klein, perquè anés a tocar al Jungstheater de la ciutat alemanya de Göttingen. I llavors a ella no li va fer cap mena de gràcia, perquè la Bàrbara, en la seva infantesa, sent de raça jueva, doncs va ser perseguida amb tota la seva família, es va haver d'amagar a París per l'ocupació nazi a França, i per tant això d'anar a Alemanya a tocar no li feia gaire gràcia. El que passa que durant el concert va arribar al teatre on havia de tocar, va veure que no hi havia un piano de cua, que és el que ella havia demanat, i va veure que tothom es mobilitzava per aconseguir-li un piano de cua, i una colla de nanos van anar a casa de la mare d'un d'ells, van agafar el piano i li van portar fins al teatre, i es va commoure moure, va veure que, ostres, que a Göttingen, a Alemanya, hi havia gent meravellosa i que, per tant, en algun moment donat, ella podria perdonar tot el que havia sigut, tot allò del que havia sigut víctima a la seva família i la seva ascendència religiosa. I va compondre aquesta meravella de cançó, que és una de les grans cançons de la Bàrbara, Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen, bien sûr.
Quina meravella melòdica, el text. Es veu que aquella setmana que es va passar a Göttingen, la Bàrbara ja els hi va anticipar que estava component aquesta cançó i encara els hi va poder cantar alguns versos d'aquella cançó. I clar, tots sabem que la tensió, diguéssim, franco-alemanya ha sigut el motor de gairebé totes les guerres i els grans conflictes europeus des de que Europa és Europa. I per tant, que amb una cançó i amb una mostra d'amor puguem curar, ni que sigui alguna de les feridetes, doncs, ostres, és una lliçó artística i vital enorme, no?
Que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen.
Veus que diu això? Diu, els nens són els mateixos a París o a Göttingen, no?
Clar. Ara m'estem pensant en el crit de la natura. Mm-hmm. No, i la següent cançó va una mica de veure la curació, no tant en l'amor com en la crida de la natura. Això és Medicine Man de Johnny Winter.
Hombre.
Aquí és quan Johnny Winter troba el blues amb el rock. I és un disc, això és un disc que es diu Let Me In, que m'encanta. Jo no sabia que Johnny Winter és aquest guitarrista molt prim albí.
Sí.
I que té un germà, o tenia, perquè ara no sé si es viu o no, Johnny Winter.
Joanet Ivern.
Un germà bessó.
Uh-huh.
El Vic, també.
El no Johnny Winter va venir molt a finals dels anys 90 a Barcelona.
Exacte, era una època en què aquí era bastant...
Sí, assidu. Sí. Clar, Medicine Man, jo entenc que és bueno, et donaré la medicina, et curaré, per a base d'uns exercicis...
De mambitos.
Doncs clar, jo t'he portat una mica... Vaig a lo evident, el Sexual Healing de Marvin Gaye. Cura sexual. Aquesta capacitat que té la música negra, la música afroamericana, de parlar de coses que els altres ni ens atreviríem, però de fer-ho en classe, saps? Allò de... Bueno, és evident, és l'últim àlbum d'estudi que va fer Marvin Gaye, seu 17è, i a més és el primer que va fer després, primer i últim, clar, el que va fer després de sortir de Motown, és del 82, del 1982, Sexual Healing, a la cura sexual.
Per acabar, David, ja veig que hem acabat una mica el cervell reptilià, al final. Ja podríem seguir per aquí, i la cançó que posaré per acabar és de Chava Flores, que és un cantautor mexicà molt divertit, però la versió és de Leo Marini, que és un argentí, però que va fer la carrera a Cuba amb la, com era, la banda Sonora Matances, la Sonora Matancera, mm-hmm. I és molt divertida. I bé, és un joc de paraules molt, molt senzill i molt innocent, però que us agradarà molt.
No puedo tomar café, porque el café me quita el sueño. Solo puedo tomar té, porque tomándote me duermo en la hojita del té. Hierba tan medicinal, que estaría todo el día, que estaría todo el día tomándote, tomándote. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomándote, tomándote. El doctor que a mí me ve exclama con mucha guasa que yo solo sanaré cuando te tome en la casa. En efecto te tomé y tan dulce lo sentí que estaría todo el día, que estaría todo el día
tomándote, tomándote.
Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomándote, tomándote.
Leo Marini, tomando té, del mític Chava Flores.
Bé, no estava prenent un té, però gairebé. Roger Mas i David Carabén, quin gran final. Moltes gràcies.
Prenent-te. No.
Prenent-te?
No, però perquè el joc de mots...
Com t'agraden aquests jocs de paraules, David? Aquell colofó, aquell silenci incòmode del final.
Prenent-te.
Ara tornem. Gràcies a tots dos, companys. Fem una pausa i comencem a recollir el suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
El divan, el valor de la conversa.
No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fill que parlin en català.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
5 minuts per arribar a la una del migdia. Tenim un cap de setmana d'allò més poliesportiu. David Clopés, bona tarda.
Què tal? Com estem, Escapa?
Avui enganxats al Tot Gira perquè teniu moltes carpetes obertes.
Mira, ens hi posem d'aquí no res, d'aquí dues hores. A les 3 comença el Tot Gira perquè avui farem en directe la transmissió del Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya. Ja saps que l'any que ve no tindrem Gran Premi a Catalunya, que ara passem a l'alternança. En tindrem el 2028. El 30 i el 32. No hi ha els calés de Madrid i, per tant, això s'acaba notant i ens
el tornarem a estar. O sigui, any sí, any no, eh?
Sí, fins al 32. A partir del 32 ja ho renegociarem. Transmissió en directe amb l'Oriol Rodríguez, amb el Damià Aguilar, aquesta cursa en directe que farem al Tot Gira. A les 6, transmissió de la final de la Champions d'handbol des del Lanxess Arena de Colònia. Avui volem la 13a Champions, que seria la 50a del club, del Barça. Barça-Fuxe, amb el Salmurri, amb el Viran Morros i amb el Sergi Camps. I ja a partir de les 8, confiem en la penya, a veure si la penya és capaç de guanyar avui a Badalona.
Sí, home, sí, jo crec que aquest primer partit l'han de treure. Va ser una llàstima...
El primer.
Va coincidir amb el moment Sagrada Família. Jo tenia les dues pantalles obertes en aquell moment i
va anar
i aquella pròrroga va ser una llàstima.
Aquell últim llançament de Hans.
Ho teníem fet.
Hi va haver
un tir lliure que va fallar, que no li havia fallat mai.
També. Sí. Però bé, confiem-hi que la sèrie almenys s'allargui fins al quart partit i veurem si la penya és capaç, doncs, de almenys posar contra les cordes al València.
Tens l'Ernest Macià amunt i avall, perquè ahir era Tenerife.
Ahir era Tenerife i avui serà Badalona. I la seva veu, veurem si aguanta, perquè porta des de dimarts cada dia fent partits.
Déu-n'hi-do.
Des de dimarts. Si avui perdés la penya, ja tindríem final València-Barça i això començaria ja dimarts. Dimarts a les 8. Si guanya la penya, doncs això s'allargarà.
Ah, sí,
i la final
el calendari va en funció de si hi ha més...
Si perd la penya,
no
la
té
final
més dies
comença
de,
dimarts.
No té més dies de descans, el Barça.
No. En tindrà més si avui guanya la penya. Si guanya la penya, la final comença dissabte. Dissabte a les 8. Bé, doncs, Manu, interessant. Et volia comentar, estic convençut que el Sabadell puja.
Tant de bo, tant
segur.
De bo.
Jo
ha
vaig
de remuntar només un 1-0.
Vam fer la transmissió i t'he de dir que el Zamora no els veig defensant aquest 1-0 a la tornada. Confio molt en el Sabadell i estic convençut que
va
el Sabadell
pujarà. El Zamora va fer un golaç.
Sí. Però no va fer res més.
Sí, no.
A veure Sabadell, jo crec que amb una nova creu alta que estarà a rebentar. Es veu que ahir ja van començar a vendre entrades i que estan volant. Jo crec que, vaja, convençut que el Sabadell ha de tornar a remuntar i que serà la segona divisió, juntament amb el Girona l'any que ve.
Molt bé, doncs, per tant, tarda d'handbol, tarda
Fórmula 1,
bàsquet, la ressaca del waterpolo, també.
També, i Mundial, que avui tenim un partit, el debut d'una de les grans, d'Alemanya, que juga contra Curaçao a les 7 de la tarda.
Curaçao, avui Curaçao. A les 7 de la tarda.
Vigila, Curaçao.
Quins grans partits,
no
eh?
Vas fer la porra?
No, era massa feina. No m'hi vaig veure.
Hi ha 97 persones apuntades?
Doncs això vol dir... No, m'han dit que el premi són 800 euros. Perquè...
No, 970, no, 97 clar. Per 10.
Ah, sí, imagina't, eh? Sí, no està gens malament.
El primer sembla que guanya un 66%.
Ah, sí, és que no sí, sabia com estava repartit.
Primer, segon i tercer. Exacte, sí, clar.
El que passa és que són uns quants d'esports que la toqueu molt i
no
clar...
No té res a veure.
Home, una mica sí.
Saps qui va molt bé? la meva dona.
Qui va guanyar l'últim mundial, la porra?
L'últim mundial? Ai, ara no ho recordo. No sé si va ser
algú d'esports.
Crec que va ser el Ricard Isidro, per part de la memòria.
Home,
no
mira,
sé.
Veus algú d'esports sempre. Algú
sempre,
que
per exemple,
el
Torquemada no acostuma a tocar-la gaire, això
no?
De les porres. No, no. I és el que hauria de ressar. Però bé.
L'atzar també juga bastant aquí. I, home, clar, un Coraçao a Alemanya deu penalitzar.
Jo he posat 5-0 per Alemanya.
Sí, però vés a saber si és la sorpresa. O avui t'has trobat... no sé, tampoc devies posar un 4-1.
Austràlia ha guanyat 2-0 a Turquia, clar, i el més normal és que guanyés Turquia.
I un 4-1 a favor d'Estats Units al debut, tampoc l'haguessis posat.
Ah, jo vaig posar 2-1, vaig estar a prop.
Doncs mira. David, gràcies.
Adéu.
A la coordinació d'informatius avui, Marta Prat i Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Olós, Ismael Ibrahimi, producció Sònia Deulofeu i Eva Catalán, control tècnic Blai, Iniesta, Maixa Closes, control central Xavi Vall. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molesca investiga les arrels del gaspatxo amb el cuiner Jordi Vilà. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de diumenge.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.